És l'hora dels contes meravellosos.
Lanka, l'illa de les bruixes.
Avui dia, Ceilan és una destinació turística molt preuada, però hi va haver un temps en què era una illa maleïda, poblada per bruixes.
Hi ha moltes illes arreu dels mars. N'hi ha de grans, de petites, de boniques i de no tan boniques. Però sabeu que una vegada hi va haver una illa que no s'assemblava a cap altra?
La seva costa era verda i fèrtil. Les seves aigües estaven plenes de peixos i les seves muntanyes amagaven munts de perles i de pedres precioses. Un veritable paradís per a qualsevol que s'hi volgués instal·lar.
Però, ahir estava sota el poder de poderosos esperits i ningú no era capaç de reconèixer-los, perquè eren capaços de transformar-se a voluntat, tant en éssers humans com en animals.
Tan bon punt algú desembarcava a la platja, un misteriós gos es presentava per a conduir-lo cap a l'interior. Mai més no es tornaven a tenir notícies del malaurat. L'animal tornava tot sol i s'instal·lava a l'ombra d'un cocoter, l'aguai dels nous vaixells, de noves víctimes.
Aquesta illa maleïda és de Lanka. Aquell dia, desenes de veles corrien la mar. Era la flota del príncep Vidhaya i del seu poble, que anaven errants a la recerca d'una nova terra on instal·lar-se. La seva illa havia estat devastada per l'erupció d'un volcà i només havien tingut temps d'embarcar-se abans de ser engolits per la lava.
Feia una setmana que navegaven sense que viures ni aigua i els seus cors estaven plens de desesperació. Tot d'una, una veu crida:
"Terra! Terra a babor!"
Tots els ulls es van girar en direcció al punt indicat. A la fi, un refugi. El príncep Vijaya es va tombar cap a un ancià que s'estava al seu costat.
"Creu que aquestes coses ens seran propices? No hi veig cap senyal de vida."
L'home al qual el príncep s'adreçava no era altre que el gran mag Ada. Els seus poders eren coneguts a banda i a banda del mar. El seu sol nom espantava les bruixes i els dimonis malèfics.
"Aquesta illa és, sens dubte, la més bella del món, príncep. El teu poble hi trobarà de tot. Els boscos estan plens de caça i els rius de peixos. La terra és fèrtil i donarà bones collites."
I va murmurar com per a ell mateix: "Espero que al darrere de tot això no hi hagi cap misteri."
I va callar, submergit en profundes reflexions. Poca estona després, en Vidhaya desembarcava amb els seus millors homes.
"Queda't amb els altres, Ada. Tu els protegiràs."
L'ancià va brandar el cap. "Deixa'm que et protegeixi a tu també." Es va escopir a les mans i va fer aparèixer una xarxa que es va desplegar per damunt del príncep i els seus homes enmig d'un núvol gris.
Aquesta xarxa és màgica, amb ella esteu segurs. Però va veure marxar Vijaya amb una viva angoixa. Aquella illa no li agradava gens ni mica.
Vigilant els voltants, anant al més mínim soroll, el petit grup es va anar endinsant a l'illa, a la llinda del bosc, quan trobar un gos. L'animal es esperava assegut tranquil·lament sobre les potes del darrere.
És estrany, va pensar en Vijaya. L'Ada m'ha assegurat que l'illa estava deserta. I qui diu gos? Diu home. El calor era sufocant i es va dirigir als seus companys. Aturem-nos una mica aquí, amics meus, i descansem.
Tots es van estirar a l'ombra d'un arbre. El gos observava l'escena. Aquest príncep semblava astut, es va dir. Més val que malfi perquè fa als altres semblen prou babaus per caure al meu pare.
Perquè no era cap gos, ja ho haureu endivinat. En realitat, era un de les seves serventes de la reina Katina, la topoderosa senyora de l'illa. Es va acostar al més jove de la colla i va començar a gemegar fluixet. Curiós, el noi va seguir l'animal, que el va dur fins a la reina.
La Katina sabia convertir el seu tron en una bonica camperola i estava cosint al peu d'un arbre. Quan la va veure, el xicot se'n va enamorar i va veure al seu costat la intenta seguir-la amb tot de compliments, però la camperola es va limitar el somriure. En vista del seu fracàs, va acabar aixecant-se.
Me n'he d'anar, vella donzella. Els meus companys s'inquietaran. Una rialla aspra va esclatar al seu costat.
Ara em pertanys, jove ximplet. La reina Katina llançava ja cordes embruixades al voltant del noi, però apenes el van haver tocat quan esclata en mil bocins. La xarxa màgica havia fet efecte.
Furiosa, la reina va intentar molts altres sortilegis, però tot va ser inútil. Així va acabar fent caure el jove en un sot molt profund. «Venceré la teva màgia, xicot! Em pots estar ben segur!», va cridar. Però aviat es va calmar. Un altre home arribava seguint el gos, i després un altre. Un a un, tots els companys del príncep van ser llançats al forat.
Quan en Vijaya es va despertar, estava tot sol. Va cridar els noms dels seus homes. Ningú no va respondre. Va agafar aleshores el seu arc i les seves fletxes i va anar a buscar-los. Seguint les empremtes que hi havia a la sorra, va arribar fins al riu de la vora, del qual una noia d'una gran bellesa filava llana. La primera cosa que va veure va ser que tot el seu voltant hi havia empremtes i de cap d'aquelles empremtes no tornava cap al mar.
Aquí hi ha hagut una lluita, es va dir. I aquesta noia està massa tranquil·la per al meu gust. Es va acostar a ella prudentment.
Bella dama, estic buscant els homes de la meva escorta.
Són en un lloc segur, noble príncep. Seu tot t'ho demano i deixa reposar el teu cos fatigat.
Només una bruixa pot saber qui sóc, es va dir el Vijaya. I amb un gest ràpid li va posar el seu ganivet al coll.
Torna'm els meus homes, bruixa, o et faig passar el gust de la vida.
La reina va intentar alliberar-se de la presa del príncep, però els poders de la xarxa màgica eren grans. Tot tement per la seva vida va suplicar. No em matis, príncep, et donaré els teus homes i t'ajudaré a construir el teu regne.
D'acord, però vés amb compte, bruixa. Estaré alerta. Els homes van tornar a aparèixer de seguida. No en faltava cap.
Dóna'ns menjar, bruixa, va manar el príncep. La Catina va fer aparèixer aleshores muntanyes de carn d'arròs i d'espècies. Els cuiners de Vijaya, quan van posar fil a l'agulla i aviat tots van estar instal·lats al voltant d'una taula coberta de plats exquisits.
El príncep va veure els ulls de gana de la reina. Generosament va convidar-la a unir-se a ells. I a mesura que l'àpat anava avançant, la Catina, que per molt bruixa que fos, no deixava de ser una dona. Es va enamorar del príncep Vijaya. Qui sap, pensava. Potser un dia ell també m'estimarà.
Tot d'una es va sentir una música i uns cants estranys. En Vijaya es va inquietar. Què és això que se sent? Pregunta la Catina.
Ella va tenir aleshores l'ocasió de mantenir la promesa que havia fet al príncep. Són les nonces d'una princesa i del rei de Mantavi, una ciutat que hi ha aquí a prop poblada per dimonis invisibles. Tots els mals esperits de l'illa hi han estat convidats i per tal com se'ls sent cantar em sembla que estan embriacs. Príncep, si vols un regne, agafa aquest, serà teu.
Però com combatre un enemic invisible? Va murmurar en Vijaya.
Ja us guiaré. Allà on sentiu la meva veu, colpiu amb les vostres espases. A cada cop caurà un mal esperit.
El príncep va entaular una batalla. Gràcies a la xarxa màgica i amb l'ajut de la Catina, la lluita va ser curta. Els dimonis van ser exterminats fins que no en va quedar cap. I damunt de les ruïnes fumejants de Mantavi, en Vijaya va bastir una nova ciutat que va anomenar Tambapani. El seu poble tenia un nom, el nou una terra.
Es va casar amb la Catina i va viure amb ella en un palau d'or i de jade a les terres altes de l'illa. Per amor al seu príncep, la reina de les bruixes s'havia fet dona.
Fins la setmana que ve,
l'Agnès
i l'Arnau.
15, 15.